Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
A Catalunya es reconeix el matrimoni entre persones del mateix sexe. El 2014, el Parlament va aprovar la llei antihomofòbia per garantir els drets de les persones gais i lesbianes. L'homosexualitat existeix i es visibilitza cada dia més. Al carrer veiem parelles no heterosexuals agafades de la mà. A les escoles hi ha famílies homoparentals. Pràcticament a totes les sèries de ficció apareix una persona o parella homosexual. Podríem pensar que ser lesbiana o gai ja està reconegut i més acceptat. Però, més enllà de la vida pública, què passa de portes cap endins? En la intimitat, a nivell relacional i de família? Com es viu l'orientació afectiva sexual dels fills i filles?
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui de tot això en parlarem amb la Rosa i en Vences, són les persones que avui ens acompanyen al programa Olot Entén, així que molt bones i gràcies per ser aquí.
Bones.
Rosa i Vences, vosaltres teniu dos fills, oi?
Sí, efectivament tenim dos fills, un de 37 i un de 33 anys.
I un d'ells és homosexual i fa 5 anys es va casar, són una parella que es reivindiquen com a tal.
Sí, sense cap problema.
Totalment, sí.
Totalment, eh? Jo us volia preguntar, com descriuríeu l'educació i la relació amb els vostres fills?
Home, la relació amb el nostre fill és normal, d'afet i respecte, mutu, això dintre d'unes diferències generacionals que puguem tenir. Però vull dir, bé, normal.
Bueno, manden sempre ells, ens assessoren i ens diuen, i en el fons tenen raó. Vull dir que ens actualitzen. Que fan els fills.
Molt bé. I si tiréssim uns anys abans, és a dir, ara parlàveu de que en tenen
37 i 33.
I 33, eh? Però quan eren més petits, vosaltres recordeu això, no? Pensava en el tema de l'educació, en quan eren a l'adolescència o així. Com veu saber, per exemple, que un d'ells era gai?
Bueno, poder per la sensibilitat que tenia el nano. Tenia una sensibilitat especial, no li agradaven jocs bruscos, ni escopetes, ni pistoles, ni futbol. Ell volia ser mestre, volia dirigir l'orquestra. Sempre li agradava molt la música i volia vendre. Li vam comprar un supermercat perquè ell sempre volia vendre. Sí.
Tenia com certs dots
Sí.
Planteja, per exemple, que volia ser el mestre d'això, d'orquestra, sí, i dots de lideratge.
Ell volia que l'escoltessin. Quan venien nens a casa els assentava tots allà amb cadires petites i ell amb una pissarra dirigia l'orquestra. Ell, profe.
Ell, profe, ell liderà. Però també plantegeu i comenteu que tenia aquesta, una sensibilitat, no? Una manera de fer...
Sí. No era el típic nano allò... no ho sé, de maneres dures i coses d'aquestes. No. Era suau, tranquil.
I això, com vau saber que el vostre fill era homosexual o que la seva atracció afectiva i sexual no era adreçada a les noies?
A la pubertat ja, eh?
L'adolescent.
Sí. Sí, sí, això als 14, 15, sí, sí, sí.
I va ser...
Tot i que abans ja ho sabíem una mica, no?
Sí, 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 ho veiem des de petit, als 10-11 anys ja es veu.
10-11 anys ja.
Sí, la tendència.
El que passa que esteu plantejant una qüestió de maneres de fer, no?, d'expressar-se, quan hi ha mainada que solen ser, doncs això, com més sensibles, més sensitius, i d'altres igual més inquiets i més... I vosaltres teniu la sensació que aquestes maneres de fer i de comportar-se d'ell d'alguna manera us generaven aquesta inquietud cap a la seva orientació?
Més que tot perquè li costava relacionar-se com quan la majoria eren de jocs d'aquests, no? De jugar amb escopetes i caçadors i futbol i coses d'aquestes. Clar, ell més que tot era la diferència.
Ja.
La clar, diferència.
Ells jugaven, per exemple, amb escopetes. I se la posava a la boca i feia música.
I feia música. Volia fer de trompeta.
Això ens va encantar.
Clar.
Es va posar una escopeta, el canó a la boca, i era com una trompeta, feia música.
Que bé, era un nano antimilitarista, no? El tema
la música l'ha acompanyat tota la vida, fins tot. Ara. Sí, sí.
I quan, no sé si va ser ell que us ho va expressar, o quan vau tenir aquesta primera conversa respecte a no, l'orientació, com ho vau viure vosaltres, com ho va viure ell?
Ell li va costar molt de tenir aquesta conversa perquè es va tancar en banda. Potser perquè dintre de la colla es va enamorar d'un noi que dintre la colla tenia xicota. I aleshores es va com tenir una mica de depre. El veies trist, plorant, es tancava l'habitació. Ens costava. Parlar-hi ens costava.
Un desengany, no?
Sí,
els petits desenganys que hem tingut tothom a aquestes edats.
I aleshores va ser quan es va destapar. O sigui, nosaltres ja ho vèiem, però ell, oficialment, va dir, és que jo estic enamorat de fulano, clar.
I entenc que no és fàcil en una societat en la que sembla que això vol dir portar la contra, no? En la que el nostre entorn moltes vegades és prou heterosexual, però que bonic i que necessari, no?, que pogués tenir el vostre recolzament o que vosaltres us apropéssiu per poder conversar d'aquest tema.
Nosaltres ens va afectar molt el trist que estava,
Més aviat és la tristesa que tenia ell.
Sí, que no podia normalitzar.
I abans comentàveu això, que igual hi havia molts, això, que les coses de les armes, de les pistoles, de les escopetes i del futbol no li agradava, però si no recordo malament, vosaltres el vau apuntar a karate perquè es defensés. Sí? Què ho fa això? Per què el vau apuntar a karate? Era perquè us preocupava, no? Perquè patíeu de que el poguessin tractar malament, que fos una manera de que pogués apoderar-se, perquè pensaríem que pogués adquirir més maneres de fer més masculines.
No, en aquest sentit no, res d'això. L'última pregunta.
Més que tot perquè ell el problema que tenia vam apuntar a karate i el vam portar a un gabinet psicopedagògic, perquè resulta que el problema que tenia Maiol era de relació. Que no relacionava, o sigui, amb el seu cercle d'amics, sí, però a l'escola, amb el jovent, li costava relacionar-se bé, li costava. I aleshores el van portar perquè, com t'ho diria jo, perquè es reafirmés una mica, que no tingués aquesta mena de complexa i d'angoixa, perquè ell estigués bé.
Exacte, no? Que es pogués reconèixer.
Sí, el motiu va ser aquest.
Sí.
Val.
Per ajudar-ho. És veritat que pogués relacionar una mica bé en totes les amistats i tot, que era el seu problema total.
El problema de problema ben aquest, el de relació.
De relació. Per la seva condició o per el que sigui, perquè, esclar... el seu cap devia pensar moltes coses ja.
Clar, podríem entendre sentit experiències de persones que igual sí que la seva condició sexual davant d'un entorn que pot ser hostil o que se celebra l'heterosexualitat tan sovint, doncs bueno, sentir que no formes part d'això a vegades ens pot arribar a ser difícil de gestionar-ho i hem d'anar trobant les maneres.
Les dues coses, l'adolescència difícil,
també,
efervescent,
sempre,
oi, sí. I sortir de l'armari era un cúmul de coses i aleshores bueno, però això d'apuntar la karate i el gabinet aquest va ser molt abans, va ser molt abans, va ser entre els 10 i 11 anys. Sí,
molt bé.
Sí, era jovenet.
Però bueno, el primer dia de karate li van dir, ja el van insultar en el vestidor, vull dir que va ser un goig sense alegria allò. Sí, sí, no va sortir bé. Vell no li agradava tampoc. Va durar dos dies.
Sí.
És que difícil a vegades això, eh? Com tant de bo poguéssim trobar les maneres, perquè els entorns, no?, d'aquesta mainada, dieu que en aquest cas el vostre fill tenia 10 o 11 anys, i jo crec que l'entorn d'iguals, és a dir, d'altres nens i nenes, jo crec que no són prou conscients del patiment que generen moltes vegades el seu entorn, no?
Bueno, és que els nens són cruels, vull dir, amb tot.
A més, vulguis o no, avui dia ja està una mica més consolidat tot això, però en el nostre temps estem parlant de 30 anys quasi, de 25 anys. En aquell temps tampoc havia tanta consciència.
Ara a l'escola ja se'n parla obertament.
Se'n parla, jo crec que hem fet avenços, és cert, però crec que encara tenim molta feina per fer, perquè encara passen moltes coses i joves i mainada ens segueixen explicant que hi ha moments que ho passen prou malament per això. Escolteu, us preguntava abans com ho vau viure vosaltres i com ho va viure el seu germà? O altres parents, altres familiars, com van acollir...
El seu germà...
Ho va normalitzar ràpid.
Lo va normalitzar, però així.
En Julià sempre.
Així de fàcil.
I altres familiars?
Bé, sempre hi ha hagut de més i de menys, Sí, sempre hi ha, amb els amics, amb la família, sempre hi ha... Ara, com que veuen que han passat anys i que està casat i tranquil i bé, vull dir que tot ha anat funcionat bé, amb normalitat, doncs ho estan normalitzant. Sí. Però encara tenim algun amic que fa algun xista d'aquests de gais, que a nosaltres ens cau com un tiro.
Clar.
Que ens fa una gràcia d'aquelles pesada.
Sí,
encara tenim algun amic despistat.
Que jo crec que hi ha molta gent que no se n'adonen, exacte, no? El tema dels acudits, de comentaris...
De fet, a vegades no se n'adonen, no.
Clar.
No la fan expressament, sinó perquè és una cultura que tenim encara.
Que costa molt de erradicar o...
O amato.
O de fer conscient, però no sé si quan us ha passat això, que hi ha hagut aquest acudit que igual està fora de lloc, si heu pogut fer-li el comentari amb aquesta persona, dir-li ei,
No, perquè bueno, des del moment que fa aquest acudit...
O si hi ha algú altre, potser del grup, no?, que també li diu, escolta, noi...
No. Jo penso que, bueno, és una mentalitat. Això és educacional. És l'educació de la persona. Quan te fan un acudit d'aquests, no cal... Vull dir, perquè la persona és així.
Queda molt recorregut encara.
Queda molt recorregut. A mi em passa, i us haig d'explicar que a mi, quan al meu entorn també passen a vegades certs comentaris, amb familiars, amb amistats, que costa, no? I jo a vegades sí que intento fer el gest aquest de dir-li, escolta, te n'adones del que estàs dient? Perquè igual m'està interpel·lant a mi com a persona o algú del meu entorn i crec que... I és veritat que hi pot haver la part de la resposta per part de la persona de dir, ostres, doncs no me n'havia donat, no? I des del desconeixement o... Crec que o de sentir-te, no n'hi ha per tant, és una broma, tu estàs prenent massa en sèrio, però bueno, clar, al final les paraules importen,
sí,
això d'alguna manera...
Potser si ho fes una persona jove, potser sí, li faríem un toque, potser sí.
Però ja penseu que això de l'edat ja...
Però jo penso que amb una edat, si no han curat amb una edat difícil. Si no s'han actualitzat...
I també m'havíeu explicat que en algun moment vosaltres en el vostre entorn, quan parleu o relacioneu amb amistats o gent coneguda, us sentiu molt còmodes dient el meu gendre, no? Hi ha vegades que podria fer-ho com d'una manera com més neutra i dir, oh, la parella del meu fill, vosaltres parleu del meu gendre, que entenc.
Sempre. Sí. Des del primer dia. Sí, el xicot, després el gendre, quan es van casar,
Clar, que jo entenc que d'aquest...
Som una mica provocadors nosaltres també,
I què ho fa? Què ho fa, Rosa? Per què? Per què sou provocadors?
Ens agrada fer bandera de la història. De dir que hi ha coses que s'han de normalitzar on estem. El dia d'avui encara no acceptem coses d'aquestes, vull dir, en fem una mica de bandera també. Sí.
No sé si anaves a dir alguna cosa, Vences.
No, el que diu ella, per fer bandera, perquè dins de les nostres possibilitats, si podem normalitzar una mica l'assumpte, doncs, tant de bo.
I no sé si també el vostre entorn proper hi ha altres famílies, altres persones conegudes que també tenen fills o filles homosexuals, si ha sigut un tema que l'heu conversat o no, si heu vist maneres de poder acollir que no hagi sigut tan fàcil, perquè pel que m'explica vosaltres ho heu viscut d'una manera com... No? Heu pogut sentir qui és el vostre fill, us l'estimeu, independentment de quina sigui la seva orientació.
Sí, sí, sí. No en tenim d'amics. No, més que tot tenim els amics del nostre noi i del gendre.
Sí.
Que sí, que són parelles i que venen a casa, o que ens trobem pel carrer, o que anem a manifestacions junts. Vull dir, sí, sí, sí.
Amics d'ell.
Amics d'ell,
sí. Sí, coneixem molt. Però si és amics que hagin tingut un fill, no.
O potser el tenen i no ho sabem.
Bueno, no
ho sé. Això també podria passar.
També.
També passa, no? Perquè penseu que el ser un entorn com Olot pot ser... Per estadístiques, a mi el de les dades no m'agrada mai gaire, però està clar que la realitat homosexual hi és aquí com hi és a tot arreu.
Sí.
Podria ser que perquè dieu, doncs poder, tenim amistats que tenen fills homosexuals o filles i no ho sabem. Pot ser que això, que considereu que això és una realitat que es pot donar més en una ciutat com Olot que no pas en una altra ciutat més gran? O...
Però avui dia ja m'estranyaria.
No. Sí.
Perquè la gent ja tendim a normalitzar les coses. No? Una obertura de dir, bueno, el temps han canviat, hi ha altres estils i maneres de viure.
Sí, Olot jo trobo que lo tenim força normalitzat, això. Dintre de lo que cal, que sempre hi ha excepcions, no? O pel sistema educacional o pel que sigui, hi ha sempre una excepció, no? Però normalment Olot jo trobo que lo tenim força normalitzat, tot això.
Però sentiu que, per exemple, al carrer és fàcil veure, jo, el que deia a la introducció, no? Que podem veure que cada vegada més hi ha parelles que s'agafen de la mà, que tenen algun gest afectuós en un espai públic. Vosaltres això ho viviu?
Jo aquí a Olot n'he vist, eh? Sí,
sí, sí, n'hem vist.
Sí, sí.
I Rosa Vences, us volia preguntar, què li diríeu vosaltres a mares o pares que ens puguin estar escoltant i... respecte a això, no? Que igual puguin tenir com alguna preocupació, alguna pregunta, algun dubte respecte a això, com quan vosaltres us veu trobar amb el vostre fill, no? Que dèieu amb 10, 11, 12, 13, 14 anys, què els diríeu a aquestes famílies?
Tranquil·litat i acceptar les coses, vull dir, primer estimar els fills i després són el que són, vull dir que no... Ja m'emociono, veus?
Clar.
Sí, sí. No, s'ha d'acceptar i sobretot estimar-los. Vull dir, la diversitat hi és.
I tant.
Sí. Ah, clar, perquè... també s'emociona.
No. Clar, perquè al final suposo que el que passa, jo no sóc mare, no puc parlar en primera persona, però entenc que ho he viscut per la meva experiència amb el meu pare i la meva mare, hi ha expectatives, no? Si jo com a filla tinc una expectativa cap al meu pare i cap a la meva mare, moltes vegades els pares i mares suposo que tenen expectatives cap als fills i les filles,
sí.
No? I projecten, doncs, qui seran, com seran, què faran, no? Suposo que en aquest sentit poder fer el dol, no?, d'aquesta expectativa que tens per una societat que...
Bueno...
Que acaba situant... O què en penses, Rosa?
No ho sé, perquè les expectatives que tenen els pares a vegades no es compleixen.
Clar, clar, per això, exacte, per això mateix.
Sí, vull dir que nosaltres teníem l'expectativa de ser avis joves i de moment no som avis ni per un costat ni per l'altre. Vull dir que les expectatives, hi ha el que hi ha.
Exacte.
Salut i felicitat, que el més són cuentos, vull dir, no...
Per això et deia això, no? Que igual teniu l'expectativa de ser avis i àvies i potser de ser-ho joves, de ser-ho més endavant, ja es veurà,
sí,
no?
Sí, ja es veurà, vull dir que...
Exacte. Però això, aprenguem amb molta tranquil·litat, eh? Vull dir, sobre la marxa i passar el que fa, tampoc podem dir-li, bueno, què passa?
No forcem les coses.
No s'ha de forçar res.
No.
Coses han de fluir i que vinguin quan hagin de venir, ja està.
I si ens agafen més grans, ens hi agafaran. I que no hi ha problema.
Molt bé. Sí. I vosaltres diríeu, abans sí que ho apuntàveu en alguna resposta, però si ens centrem perquè el programa es diu Olot Entén, vosaltres diríeu que Olot entén l'homosexualitat? Us sembla que hem avançat en aquest sentit?
Jo penso que sí. Jo diria que sí, eh? O sigui, jo trobo que ara, per exemple, veure pel carrer i agafar-se la mà no s'espanta ningú. Sempre hi ha les típiques excepcions, però vaja.
I els mitjans de comunicació hi ajuden molt. Sí, home. Sí, ara veus presentadors de televisió casats i amb fills, casats amb nois, vull dir que ara els mitjans de comunicació arriben a per tot i aleshores tothom sap de tot. I això fa que es normalitzi, clar.
I si tinguéssiu alguna recomanació, si se us acut alguna cosa que podria ajudar encara més, dius, per exemple, els mitjans de comunicació que ho visibilitzin, és important,
sí.
Que hi hagin parelles que siguin homosexuals que també es visibilitzin al carrer, també és important per normalitzar.
I programes com aquest, també, clar.
Programes com aquest.
Sí, clar.
I us sembla que, per exemple, si pensem en els centres educatius, on la mainada ja estan moltes hores, perquè no sé com ho va viure, per exemple, el vostre fill a l'entorn, els centres educatius us sembla que també tenen un paper important o que hi podrien...
Oh, i tant. Sí, no, segur.
Sí, fer xerrades.
Sí. Fer xerrades.
Sí.
Moltes xerrades, pares, educadors, i bé, és l'experiència que hem tingut nosaltres és aquesta. Moltes xerrades amb educadors i nosaltres.
O sigui, aquesta comunicació, no?, amb els fills i filles i poder-los acompanyar, ser qui són i estimar qui estimin.
Oh, i tant. Oh, i tant.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa Olot Entén.
De res, a vosaltres. Encantat.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem el programa Olot Entén amb la cançó Lo mejor de mi vida eres tú, de Ricky Martin. I ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies per estar amb nosaltres.
Amor. Igualdad. Prejuicio. Inocencia. Malicia. Refugio. Opresión. Libertad. Tú, yo, somos iguales. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto no es algo dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Hasta Madrid y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si esto no es algo grande, no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú, oh, oh. Lo mejor, lo mejor. las olas sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. Ven que nos vamos en marcha otra vez.
T'entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.